Xavier Arbós, catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat de Barcelona. Molt bon dia.
Molt bon dia.
A veure si ens aclarim. Quina lectura fa Xavier Arbós de la decisió del Tribunal Constitucional? Perquè algú que s'ho miri des de fora pensarà, mira, el Tribunal Constitucional li ha donat la raó en els lletrats del Parlament, però ho ha col·locat com unes mesures obligatòries. Li tocava fer això al Constitucional?
No, jo crec que al Tribunal Constitucional li tocava fer una altra cosa, és a dir, una de dues coses, per ser més precís. O bé admetre la impugnació directament i llavors amb l'admissió anava a la suspensió, o bé rebutjar-la. I ha buscat una sortida intermèdia que té un efecte pràcticament calcat al que volia el govern, que és fer en la pràctica impossible la investidura de Carles Puigdemont, perquè el condiciona la possibilitat de que hi participi en el procediment d'investidura el permís del jutge instructor, cosa que sabem que no arribarà. Per la resta, sí, pel que fa a la investidura telemàtica o delegada, en això sí que coincideix amb les tesis dels lletrats.
Sí, però s'havia de manifestar sobre això? És a dir, s'ha manifestat sobre una qüestió que no li preguntaven, no?
Efectivament, no li tocava fer això. El que hagués sigut prudent, per part meva, segons la meva opinió, millor dit, és que el Tribunal Constitucional o bé hagués rebutjat la impugnació, com sembla que era la posició del ponent, o bé que, admetent-la a tràmit, suspengués el ple i llavors dictés algunes mesures per donar lloc a que no es paralitzés del tot el calendari, digués alguna cosa així, com que quan es resolgui el fons de la qüestió, si el senyor Puigdemont li donem la raó, doncs llavors el senyor Puigdemont fa el seu discurs d'investidura i aquí, si no té els vots necessaris, comencen a comptar els 2 mesos previstos per unes noves eleccions. I si no donem la raó al senyor Puigdemont, doncs, senyor Torrent, vostè com a president del Parlament té 10 dies per fer una nova ronda de consultes. Sí. D'aquesta manera que és pal·liat un efecte negatiu de tot això, que és que fa pràcticament impossible el compliment del calendari que ve obligat per l'Estatut i per la llei de la presidència.
Clar, entre altres coses, perquè ara el Constitucional li diuen al govern i al Parlament tens 10 dies per fer les al·legacions que consideris oportunes, no? Com si no hi hagués convocat un ple d'investidura per demà a les 3 de la tarda.
Exactament, i això hagués pogut fer-ho abans. També vull assenyalar una altra cosa que és de procediment i que no entra dins el que havia de fer ni podia fer el Tribunal Constitucional. Són les decisions que ha pres com a mesures cautelars. Les mesures cautelars han de venir demanades per les parts, si apliquem la llei de la jurisdicció contenciosa administrativa, com alguns diuen que seria possible, però que se sàpiga, ningú les ha demanat, i d'altra banda també falta una motivació en un aspecte tan delicat com és el dret de participació del senyor Puigdemont. Tots sabem, i ningú ha negat, que el senyor Puigdemont gaudeix de tots els seus drets polítics perquè no està inhabilitat, de manera que abans de condicionar la possibilitat de que pugui fer la investidura a una resolució judicial, hagués com a mínim de fixar, hagués hagut de fixar alguns criteris i fer-ho de manera més motivada, citant els preceptes corresponents, millor del que ho ha fet ara.
En aquestes mesures cautelars a les quals fa al·lusió ara Xavier Arbós, diu Pablo Llarena, demanen que Pablo Llarena es manifesti. Diuen, no podrà procedir-se a la investidura del candidat sense la pertinent autorització judicial, encara que comparegui personalment a la cambra si hi ha vigent un ordre judicial de recerca i captura i ingrés a la presó. Si hi ha vigent un ordre judicial. Què vol dir si hi ha vigent? Mentre hi hagi vigent un ordre judicial de recerca i captura. Sembla que es qüestioni si aquesta ordre judicial existeix o no.
Aquí jo diria que no es qüestioni, per buscar una interpretació benevolent envers el Tribunal Constitucional, no es qüestiona si existeix o no, sinó que en el moment en què ell vulgui presentar-se, està vigent o no. Curant-se en salut de la hipòtesi que, per alguna raó difícil d'imaginar, el Tribunal Suprem, el jutge instructor, hagi aixecat aquesta ordre de cerca i captura. També hi ha una cosa que jo personalment no tinc clara, però que ha posat de relleu l'advocat del senyor Puigdemont, i és que sembla, en opinió pel que he sentit del senyor Alonso Cuevillas, que l'ordre és de cerca i captura, però no és un ordre d'ingrés a presó. De manera que això fa una mica més confusa aquesta afirmació del Tribunal Constitucional.
Clar, en realitat el que ha fet el Constitucional no és suspendre el ple, però condicionar-lo i, com deia ara Xavier Arbós, pràcticament fer-lo inviable. Quin marge d'actuació té Roger Torrent ara, el president del Parlament?
Jo crec que el senyor Torrent no en té massa de marge d'actuació. Ha de obeir el que li diu el Tribunal Constitucional i, per tant, deixa sense efecte, jo crec, i, per tant, probablement hauria de suspendre el ple, perquè no té contingut en la mesura que era un ple per procedir a la investidura que s'ha fet impossible.
Però si els advocats de Carles Puigdemont no demanen l'autorització en el magistrat Pablo Llarena?
Home, sí, jo crec que el que faran serà demanar-la i llavors cal esperar que ho faci, però d'aquí a la tarda no veig la solució. O sigui, és veritat, té vostè raó, aquesta és una hipòtesi que no es pot descartar, però mentre no hi hagi aquesta autorització no es pot fer el ple, o simplement perquè no té contingut, encara que la resolució del Tribunal Constitucional limiten la suspensió només en allò que té a veure amb la investidura.
Avui el diari El País parla dels contactes entre l'executiu i els magistrats del Tribunal Constitucional per traslladar-los abans de la sessió plenària, que van tenir la importància i la seva preocupació perquè Carles Puigdemont pogués ser investit. El seu criteri, Xavier Arbós, és el que ha fet el Tribunal Constitucional dona la raó al govern espanyol o és una bufetada amb la mà plana, com deien alguns, al govern i a Soraya Sáenz de Santa Maria?
Jo crec que no és ni una bufetada amb la mà plana ni li dona la raó al govern de l'Estat. El que sí que fa és pràcticament donar-li allò que el govern de l'Estat volia. És a dir, que no fos Puigdemont el candidat a la investidura. I ho fa per una finta, diguem-ne, per una argúcia, que és, en comptes de dir que no pot ser-ho, deixar la pilota a mans del jutge instructor.
Xavier Arbós, catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat de Barcelona, una vegada més, moltes gràcies per atendre'ns.
Moltes gràcies a vostès.
Cada vegada la signatura és més complicada, eh?
Sí.
Molt que tingui un molt bon dia.
Igualment.
Que vagi bé. Els constitucionalistes van de bòlit i els penalistes també. Joan Queralt, bon dia.
Molt bon dia, Mònica.
Realment, llegíem aquest matí el tuit d'Andreu Vandereinde, l'advocat d'Oriol Junqueras, dient que treguin la signatura constitucional i ens n'anem al bar. Però...
I la de penal també, eh? Optativa, és per millorar crèdit, només.
A veure, Joan Queralt, ara sentíem a Xavier Arbós, deia, realment Roger Torrent té molt poc marge, no? Perquè... Perquè una de dues, o desobeeix directament el Tribunal Constitucional i manté el ple, o realment no es podrà substanciar allò que contempla la resolució del Parlament, que és investir un president, no?
Exacte. Més que tot això, com ja vivim des de 2014, bueno, 2010, però sobretot des de 2014, una anomalia constant que es diu Tribunal Constitucional, ha anat empitjorant les coses. És a dir, hem de pensar que en una societat mínimament raonable, no una societat d'una excel·lència brutal, sinó una societat mínimament raonable, el dret és una tècnica de resolució de conflictes, no per crear-ne més. I el Tribunal Constitucional, en lloc de pa i vagar, ha ficat més benzina al foc i el conflicte acaba a fa més gran. I ara, aquesta última vegada, aquest dissabte, donant coses i acordant coses que A, ningú li ha demanat, ningú li ha demanat, B, sense cap base legal s'ha inventat una sèrie de normativa que no té cap base legal enlloc, i C, ha produït limitacions gravíssimes de drets que afecten fins i tot a la ciutadania, perquè alterar la composició del Parlament és alterar els drets de la ciutadania, sense sentir a les parts. És a dir, jo com a jutge, si he de limitar algun dret, he de dir al presumpte limitat, vingui cap aquí i expliqui'm això que li passa a vostè. Per veure si... I això passa des del dret civil, fins i tot quan es vol incapacitar algú, per boig, per exemple, per una cosa d'aquestes, se'l crida per veure.
Sí, sí, fins i tot quan et posen una multa de trànsit et permeten presentar la... Sí,
sí. Miri, vostè no podrà votar si no és així. Un va als nostres juristes, doncs anem als nostres codis, i on està la limitació de vot d'una persona que té limitat els drets, cap mena de dret, enlloc.
Posem-nos a la pell de Pablo Llarena. Cas que se li demani per part dels advocats de Carles Puigdemont l'autorització per ser investit. Pot ser que Pablo Llarena digui: mira, sí, nosaltres et custodiem des de que entres a Espanya fins al Parlament de Catalunya per ser investit, assisteixes a la investidura, et sotmets a la investidura i després et portem davant del jutge Pablo Llarena perquè declaris que és el que et sol·licitem, i a partir d'aquí Pablo Llarena decideix què fa amb ell.
És que aquí hi ha diversos problemes. El Tribunal Constitucional diu, com si no ho sabés, aquesta pregunta que li has fet al Xavier Arbós,
sí,
d'ordre de recerca i captura, per cert, expressió que existeix a la llei, això també és important, i de presó. Sembla que hagi de ser una ordre que tingui les dues coses, detenció i presó, o dos ordres diferents, no queda clar. Però el que sabem és que no hi ha ordre de presó. Això un. Dos, els diputats, mentre són diputats, no poden ser detinguts més que per delicte flagrant. Aquí no hi ha cap delicte flagrant, amb el qual tenim un problema. Jo ja sé que això s'ha interpretat dient que només es refereix a la detenció per tirar per la policia, però no és veritat, perquè el règim és exactament igual per tots els diputats, tant estatals com autonòmics. No pot ser detingut un diputat si no és per delicte flagrant. Això planteja unes dificultats tècniques importants. Estem, per tant...
Es pot considerar delicte flagrant detenir-lo si no va voluntàriament a veure el jutge Llarena?
No, perquè és que no és cap delicte no anar voluntàriament. És a dir, l'imputat... És a dir, el jutge diu: vine, i l'imputat diu: no vull,
doncs et vinc a buscar.
Això no, et vinc a buscar.
Clar, que és el que ha passat amb alguns regidors de la CUP, o amb alguns...
Però no és delicte.
No, els han anat a buscar.
No és delicte. Si fos un testimoni o un perit, sí. Però l'imputat, clar, forma part del dret de la presumpció d'innocència, són aquestes coses que encara resten d'un sistema democràtic, no?
Per tant, si Carles Puigdemont demana permís al jutge Pablo Llarena, sap segur que li dirà una a dos, o que no, o que aniràs custodiat per les forces de seguretat per assegurar-me que després vindràs aquí a parlar amb mi.
Crec que... Sí, però no? Custodiat és una detenció. El que passa és que estem parlant ja d'una cosa tan elemental que... El contrari també és possible,
sí,
perquè ja fa temps que et vaig dir que jo no feia pronòstics, no, amb aquesta matèria. També hi ha una altra possibilitat, que jo digui: com no tinc sota el meu poder, perquè estàs escapat, ell que ha retirat totes les ordres de detenció, com no tinc sota el meu poder, no vull saber res amb tu. Per tant, ja t'ho faràs.
Si el jutge Pablo Llarena no autoritza la presència de Carles Puigdemont al debat d'investidura, estaria cometent un delicte?
Qui?
Pablo Llarena, justament perquè els drets polítics de Carles Puigdemont no estarien preservats, o què passa aquí?
Jo crec que això és prematur parlar-ne encara, però hi hauria potser alguna possibilitat de veure alguna cosa. Però jo crec que el tema és molt més greu. El tema és aquesta providència del Tribunal Constitucional que no s'aguanta per enlloc. O sigui, vulnera moltíssims drets.
Bueno, per això li ho dic. Aleshores, això com es pot ara combatre?
Sí, però ell podria dir que això és una ordre constitucional. Vull dir, no és el cas més clar. No és el cas més clar.
I si no se celebra el ple, comença a córrer el calendari que marca...
Entenc que no, perquè no diu des de la investidura. Si no es celebra, no compta.
Aquestes afirmacions que fa avui el diari El País, dient que hi ha hagut membres de l'executiu que s'han posat en contacte amb els magistrats del Tribunal Constitucional per fer-los arribar la importància i la seva preocupació que la decisió que prenguessin no impedís la investidura de Carles Puigdemont, com la interpreta en aquests moments, justament perquè el que es diu és que del que ha fet el Tribunal Constitucional empengen els drets fonamentals de polítics, no només de Carles Puigdemont, sinó de la resta de diputats.
I dels ciutadans. l'article 23 de la Constitució, és a dir, s'altera la composició del Parlament i es pot crear artificialment una altra majoria. Jo la veritat aquesta informació no me la crec, jo em crec la contrària, perquè tot apunta al contrari, no això. Perquè si el govern, suposem que tingués aquest interès, era molt fàcil haver retirat la demanda o a la demanda haver fet una petició concreta en aquest sentit. Però sí, que vull dir, aquesta informació i aquestes gestions no tenen sentit. Llevat d'una, però ja és una qüestió estrictament política, que el govern estigués dividit. I llavors que alguns membres del govern creguessin que és inconvenient. Però clar, llavors, si tu estàs en un govern que fa una mida A i tu creus que ha de ser la mida B, això tens una sortida molt fàcil, missió.
Diu, el País diu, el País ha recabado varios testimonios que revelan la tensión extrema que llevó al gobierno a recurrir la investidura del expresidente fugado. El Ejecutivo transmitió a varios miembros del tribunal el problema del enorme quebranto que sufriría el Estado si hubiera investidura a distancia, tal y como finalmente entendió por unanimidad el Constitucional.
Bueno, però és contradictori això. Per què presenten la demanda llavors?
En qualsevol cas, el que queda clar, i abans ho comentàvem amb Xavier Arbós, amb el catedràtic de Constitucional, és que el que ha fet el Constitucional, a part de, diguem, respondre més preguntes que no se li feien, és donar la raó als lletrats del Parlament de Catalunya respecte a la investidura telemàtica.
Però és que els lletrats ni se'ls ha donat raó, ni no se'ls ha donat raó, perquè això no es demanava. També el Consell d'Estat, amb el dictamen que ha passat més de part de salut, que és el que tothom parla, és el 84, després va fer el 85, que també dona una sèrie de raons políticament atendibles, però jurídicament entenc jo que insostenibles, perquè no hi ha cap normativa que ho prohibeixi. Una altra cosa és que mitjançant una sèrie de construccions es digui que políticament és convenient això, però no està prohibit ni molt menys. Però llavors estem al mateix. Moltes sentències es guanyen, molts casos es guanyen, i s'han guanyat al Constitucional també, perquè el que m'han donat els jutges és diferent del que es demanava. Això es diu el vici d'incongruència. I això és una vulneració de drets fonamentals. La incongruència a si mateixa és una vulneració de drets fonamentals. Jo crec que des del meu punt de vista, tant jurídica com políticament, el que s'ha d'atacar és frontalment aquesta interlocutòria del Tribunal Constitucional, que a més, la fonamentació ens la donen d'aquí uns dies. Perquè... Això és gravíssim.
Sí, encara no...
Com a tribunal, té tots els mitjans per fer l'argumentació ràpidament. I en tot cas, si t'has de quedar una nit sense dormir, et quedes una nit sense dormir, no patiran, eh?
A quina responsabilitat penal s'exposa el president del Parlament, Roger Torrent, si desobeeix el Tribunal Constitucional i manté la sessió d'investidura de demà? Què li passarà?
No vull fer pronòstics. Veuríem, perquè hi hauria moltes possibilitats i així això s'ha de calibrar molt bé i no, jo crec que seria imprudent per part meva dir blanc o negre, gris o vermell.
Doncs haurem d'estar pendents de veure què passa. Després parlarem amb Jaume Alonso Cuevillas per saber si finalment han decidit la defensa de Carles Puigdemont, que demanen aquesta autorització a Pablo Llarena i com es desenvolupa tot plegat. És evident que no sabrem. Algunes coses no les sabrem fins d'aquí unes hores. Una abraçada, Joan Queralt, que vagi molt bé.
Molt bé, bon dia. Marina.
Bon dia. El matí de Catalunya Ràdio. Aprofitant que tinga Javier Pérez Royo, catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat de Sevilla, ho aclarirem. Buenos días.
Hola, buenos días.
Gracias por atendernos. Técnicamente, Carles Puigdemont es prófugo?
Técnicamente, claro.
Claro, vale. Entonces, la decisión que ha tomado el Tribunal Constitucional de no impugnar el pleno de investidura de forma preventiva, que es lo que le pedía el gobierno español, ¿cómo lo lee Javier Pérez Royo? ¿Es en realidad una salida, digamos, a medias para poder satisfacer lo que le pide el gobierno español?
No, vamos a ver. El gobierno español le pedía una cosa anticonstitucional y antiestatutaria al Tribunal Constitucional. Uh-huh. Es decir, entonces él le decía, Carles Puigdemont, la tesis del gobierno es Carles Puigdemont no puede ser investido presidente en ningún caso. Y entonces lo que el Tribunal Constitucional le dice, usted no sabe de lo que está hablando, usted se equivoca. Carles Puigdemont no puede ser investido anticonstitucionalmente, pero no se puede impedir que sea investido siempre que lo haga constitucionalmente. ¿Eso qué quiere decir? Que tiene que estar presente en el Parlamento. Si Carles Puigdemont está presente en el Parlamento, no se puede impedir que sea investido. Ahora bien, como este señor ahora mismo está fuera de España y hay una orden judicial contra él, tiene que venirse al Parlamento, tiene que estar presente en el Parlamento, pero tiene que ser con autorización del juez instructor del Tribunal Supremo. Y por lo tanto, no puede venir en un maletero, colarse en el Parlamento y de pronto decir, aquí ya estoy presente. No, usted solamente puede estar presente en el Parlamento en este momento si hay una autorización del Tribunal Supremo, del juez instructor. Pero el juez tiene la obligación de darle a usted la autorización.
Vale.
Para asistir.
Por lo tanto, lo que hace el Tribunal Constitucional es pasarle la pelota al Tribunal Supremo y
no,
entonces...
No, pasarle la pelota al Tribunal Supremo es decirle, señor Puigdemont, usted quiere ser presidente, tiene que venir a España y tiene que presentarse. Como ahora mismo hay una orden de busca y captura contra usted, pues entonces tiene usted que ir al Tribunal Supremo, someterse a la jurisdicción del Tribunal Supremo, y entonces una vez que esté sometido a la jurisdicción del Tribunal Supremo, el juez tendrá que autorizar que usted vaya al Parlamento a la sesión de investidura y cuando termine la sesión de investidura el juez decidirá qué es lo que, si usted se mantiene en libertad y ejerciendo el cargo con una medida de fianza o lo que sea, o por el contrario usted ingresa en prisión. Pero esa es la... O sea, la investidura tiene que ser presencial. La investidura tiene que ser presencial. Eso, en fin, ya te he dicho, en el retrato del Parlamento y eso es una cosa que... A mí me parece que sí, vamos, o sea, que eso no cabe otra interpretación desde mi punto de vista, ¿no? Porque vamos a ver, la propuesta de candidato, el candidato no es nada.
Sí.
El candidato lo único que tiene es una propuesta del presidente que lo habilita para presentarse ante el Parlamento para solicitar la investidura. Pero eso es para lo único, es decir, es una propuesta que está sometida a una condición suspensiva, que es la presencia real y efectiva del candidato que ha sido propuesto para hacer el debate de investidura. Esa condición suspensiva se convierte en condición resolutoria si en el día en que se ha fijado el pleno del Parlamento el candidato no aparece. Por tanto, deja de ser candidato. Es un acto jurídico que tiene que perfeccionarse, el acto del Parlamento, del presidente del Parlamento. La propuesta tiene que perfeccionarse con la presencia real y efectiva del candidato propuesto en la Cámara para hacer el debate de investidura. Y si no es así, pues simplemente ese acto jurídico decae.
Por lo tanto, las medidas cautelares, profesor Pérez Royo, que pide el Constitucional, ¿le parecen de acuerdo con lo que le ha solicitado el Gobierno?
No, es que vamos a ver, el Gobierno no había solicitado, el Gobierno había planteado mal la cuestión. Es decir, la abogacía del Estado ha cometido un error constitucional tremendo que resulta casi imperdonable, ¿no? Es sorprendente la falta de preparación. Porque lo que dice es que en ningún caso, lo que el Gobierno decía, usted me admite este trámite y en el momento en el que está admitido el trámite, la suspensión es automática y por lo tanto el pleno queda desconvocado. Esa era lo que pedía el Gobierno. Y lo que le dice el Tribunal, eso no lo puede usted pedir porque es anticonstitucional. ¿Cuál es el planteamiento? Este señor tiene derecho a ser presidente de la Generalitat y no se puede impedir que Carles Puigdemont sea presidente de la Generalitat porque el equilibrio parlamentario salió del resultado del 21 de diciembre, da una mayoría y esa mayoría tiene que hacerse valer y puede nombrar a Carles Puigdemont. Lo único que ocurre es que Carles Puigdemont tiene que venir físicamente. Tiene que venir físicamente y presentarse en el Parlamento. Como hay una orden de captura contra él, pues entonces tiene que ir al Tribunal Supremo, porque tiene que presentarse físicamente, pero con la autorización del juez instructor del Tribunal Supremo, lo que supone que Carles Puigdemont acepta la jurisdicción del Tribunal Supremo y está dispuesto a someterse a ella. Siendo así, hay obligación por parte del juez instructor de dar la autorización para que este señor se presente en el Parlamento y para que sea investido presidente. No se puede impedir. Lo que quería el Gobierno era que en ningún caso, y por lo tanto admisión a trámite de la impugnación y automáticamente con la admisión a trámite queda suspendida la sesión. La sesión del 2 de
mañana.
Martes 31.
Sí, mañana.
Martes, no, esa sesión está convocada y esa sesión se tiene que celebrar siempre que el señor Puigdemont venga físicamente y que haya una autorización del juez instructor que la autorización es reglada, es obligatoria. Uh-huh. Lo único que pasa es que es usted tiene que someterse a la jurisdicción del Tribunal Supremo. Y una vez que usted ya se ha sometido a la jurisdicción del Tribunal Supremo, el juez instructor le tiene que dar a usted la autorización, usted puede presentarse y usted puede ser investido. Y eso no hay forma de impedirlo. Es anticonstitucional impedir lo que era lo que quería el gobierno de la nación. Entonces el Tribunal Constitucional lo ha corregido y le ha dicho, usted está pidiendo algo que no se le puede dar porque es anticonstitucional. Ahora bien, yo fijo cuáles son las condiciones para que la investidura sea de acuerdo con la Constitución. Y esa fue la hoja de ruta que diseñó en el auto de ayer.
Pues Javier Pérez Royo, muchíssimes gràcies per aquests aclariments, perquè ens ajuden perfectament a entendre on som una vegada més. I, per tant, gràcies. Ara estem pendents de l'advocat de Carles Puigdemont de saber si demanarà o no el permís, perquè aquesta és una altra.
La pelota està en el tejado de Carles Puigdemont. Él es el que tiene que decidir y, claro, el riesgo que corre es mente alto.
Sí, perquè, evidentment, en el seu cas, havent estat a fora...
Aquí hay una barbaridad y es que este problema se ha judicializado. O sea, el problema es este. Uh-huh. Eso es otra cuestión distinta.
Sí, sí.
Que esto no debía haber llegado nunca hasta aquí. Una vez que hemos llegado hasta aquí, esta es la solución. Uh-huh. Pero esto no se debería de haber llegado hasta aquí. Es decir, una vez que se convocaron las elecciones, jamás debería de haber actuado la Fiscalía interponiendo las querellas del uh-huh. Tribunal Supremo. Porque esto es lo que ya lo está envenenando todo. Uh-huh. Esto ya lo está envenenando. Pero eso es otra cuestión. Eso ya está hecho. Una vez que está hecho, y una vez que están las querellas, y una vez que está el Tribunal Supremo actuando, pues entonces la única solución que cabe ahora mismo es la que ha hecho el Tribunal Constitucional, la que diseña el Tribunal Constitucional. Lo que pasa es que ya es una muy mala solución, claro. Uh-huh. Pero eso es otra cuestión distinta, claro.
Está claro. Y aquí estamos. Javier Pérez Royo, muchísimas gracias.
A ustedes.
Que vaya bien, gracias.